dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
No tanquem per vacances, amb Carles Valdellou.
Bon dia, són les 9 del matí i comencem aquí una nova edició del No tanquem per vacances, el programa que us acompanya de dilluns a divendres a Ràdio Palamós, Ràdio Vilafant, Ràdio L'Escala i FEM Girona, de 9 a 12. Ahir, a les 9:32 del vespre, i després de gairebé 12 hores de rebombori al Parlament de Catalunya, es va aprovar la llei del referèndum amb 72 vots favorables de Junts pel Sí i la CUP i 11 abstencions de Catalunya Sí que es Pot. Ningú va votar en contra perquè ni Ciutadans, ni PSC, ni Partit Popular es van quedar a l'hemicicle en el moment de la decisió. Amb el text aprovat, els presents es van felicitar amb un aplaudiment que va durar gairebé 2 o 3 minuts i també el cant a capella dels segadors. Havia de ser el dia D i vaja si ho va ser. Una marató d'espectacle, coincideixo amb Xavier Domènech, que avui en la seva anàlisi al diari de Girona esperpèntic amb molts moments, que em degenera certs dubtes, sobretot des del punt de vista de a qui anava dedicat. Si anava realment dedicat a la població, perquè entenc que una minoria va poder resistir més d'una hora enganxat a la televisió o a la ràdio, el que va ser un constant de discussions, atacs, entrades, sortides, aturades, fins i tot algunes sortides de to. Vaja, una qüestió que ja només pel fet de ser política sovint se'ns escapa, doncs si a més li poses tot aquest atrezzo, encara se'ns escapa una miqueta més. Sense entrar a fer, de debò, ni valoracions ni opinions sobre el sí, sobre el no, ni cap cosa que tingui a veure amb el rerefons de la qüestió que hi ocupava el Parlament de Catalunya. Hi va passar la cambra, sí que em fa pensar que els ciutadans no en tenim ni idea, però ni idea, de com funcionen les institucions, de quins reglaments la regeixen, de quina terminologia s'utilitza i vés a saber de quantes coses més. Poso un exemple. La meva àvia té 88 anys i no té ni idea de què està passant. No entén res del que diuen. No sap exactament com funciona res. I com la meva àvia, que té 87 anys, us puc assegurar que ahir vaig fer un exercici, que és el de treure el cap per la finestra i veure quants veïns podia veure des de casa meva. En total són 5. I cap d'ells estava atents al que passava ahir al Parlament de Catalunya. Insisteixo, en un moment en què es decidia una qüestió que afecta a tota la ciutadania i que, evidentment, ens tindria que, com a mínim, fer reflexionar del que està passant. Insisteixo, crec que això també és responsabilitat de la ciutadania. El fet de que no vagi amb tu o de que tinguis unes idees o unes altres no t'eximeix de, com a mínim, saber com funciona. Si una sessió es pot aturar, si no, quants tons de paraula es poden demanar, què diuen quan es refereixen a un Consell de Garanties, què vol dir això exactament? Avui llegim els diaris i podem més o menys informar-nos del que va passar ahir al Parlament, però insisteixo, més enllà de les decisions, més enllà dels titulars, hi ha un rerefons, i no parlo d'ideològic, sinó de funcionament, que molta gent no coneix. Per exemple, un servidor, a qui moltes coses se li escapen. Avui, nova sessió, i molt previsiblement, demà, una nova sessió. I tot esperant que des de Madrid arribin respostes contundents, van dir ahir, per exemple, la vicepresidenta del govern, Soraya Sáenz de Santamaría. Per començar, avui ja hi ha previstes reunions entre el president del govern i els principals partits de l'oposició. Menys Podemos, tots. Benvinguts.
No tanquem per vacances.
Les 9 i 4, com deien, comencem aquesta jornada del No tanquem per vacances amb una pregunta sobre la taula. I ara què? I com? I qui? I per què? Aquelles 5 W que quan vas a la Facultat de Periodisme t'expliquen que t'has de plantejar almenys quan es tracta d'explicar una notícia. Avui us explicarem aquesta i altres també, perquè evidentment més enllà de que a la notícia ara mateix estigui mirant cap al Parlament de Catalunya, no ens podem oblidar que som una emissora de proximitat, que la fem conjuntament amb FEM Girona, Ràdio Palamós, Ràdio Vilafant i també Ràdio L'Escala, i que en aquests municipis també passen coses més enllà de l'autodeterminació. Evidentment, connectarem amb cadascuna de les emissores per saber què dona de si l'última hora informativa i a partir de 9:15 ens visitarà Núria Galí, que és professora de turisme de l'UDG, de la que la setmana passada ja us parlàvem a través de l'Eladi Giné de Ràdio L'Escala, amb un estudi que s'ha fet des de la part aèria, des dels drons, per conèixer el comportament dels turistes en zones monumentals. A partir de 10:00, la Montse Vila, amb la seva secció de literatura, l'última d'aquesta temporada, i també les seccions de cinema i les de cuina. De fet, avui ens acomiadarem pràcticament del gruix dels seccionistes. Tot havent d'anar també cap a Lloret de Mar, on avui comença un fòrum europeu de jardins històrics. Estic encuriosit per saber exactament què vol dir això. I moltes altres coses, com per exemple el guiri i una visita que farà la Cristina Cantal a la Casa Masó de Girona. Estan impulsant unes visites culturals nocturnes i avui en sabrem més detalls. Amb la Cristina Cantal, l'Eladi Giné, la Mercè Mainé i el Carles Ribas, com dèiem, des d'aquestes 4 emissores, i també, evidentment, la feina imprescindible dels nostres companys a les vies de so. Comencem amb la plana meteorològica i repassem les portades dels diaris.
No tanquem per vacances. El magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local amb Ràdio Palamós, Ràdio Vilafant, Ràdio L'Escala i FEM Girona.
Anem per feina perquè tenim moltes coses. La Carme Farnell ja ens espera des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui, que malgrat tenir una miqueta de sensació de fresqueta, torna a tenir el cel serè la ciutat de Girona, suposo que tota la província, així que esperem una jornada càlida. Carme, molt bon dia.
Bon dia. Avui tornem a parlar d'un temps lleugerament inestable. Tot i això, res en comparació amb ahir. S'esperen ruixats que afectaran més cap al sud de la zona, però han de ser més locals i no han de deixar tanta quantitat d'aigua com ahir. S'espera també, a menys, que no hagin de deixar pedra. D'altra banda, cal dir que les temperatures mínimes més baixes que les d'ahir, per això també hem parlat d'un ambient més fresc. De cara a demà continuarem parlant d'un temps força estable, però a l'espera de canvis importants que arribaran dissabte. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
No tanquem per vacances. El magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local.
Comprovat queda simplement amb la primera frase de la Carme Farnell, que no en tinc ni idea de previsió meteorològica, i ja us puc assegurar que tampoc sóc gens hàbil amb la lectura de cartes i coses d'aquestes. És a dir, que tot el que sigui predir el futur, no confieu en mi, directament. Així que simplement em limito a dir-li a la Cristina Cantal molt bon dia.
Bon dia.
Si em pot explicar alguna cosa del passat, això sí, en forma de titular, el que avui expliquen els diaris, de, per exemple, de la província de Girona, com és el diari de Girona.
Doncs aquest és el titular. El referèndum tira endavant després d'una sessió caòtica. El Parlament català aprova la llei de per a la convocatòria de l'1 d'octubre amb 72 vots a favor, 11 abstencions i l'absència dels diputats de Ciutadans, PSC i PP. La fotografia principal també va en relació al que va passar ahir al Parlament. Podem veure els diputats de Junts pel Sí i la CUP aplaudint l'aprovació de la llei amb gairebé la meitat dels escons buits. I tenim dos titulars més. El Parlament desatén el Consell de Garanties Estatutàries i Rajoy demana un informe al Consell d'Estat per anar al Tribunal Constitucional. Si parlem d'art, l'ADN prova que Pilar Bel no és la filla de Salvador Dalí. I, finalment, un tema de Sils. El jutge de pau de Vidreres mor atropellat quan anava en bicicleta.
Això pel que fa referència al dia de Girona. Anem cap al punt.
Doncs l'edició gironina del Punt Avui d'aquest dijous 7 de setembre obre amb un tema cultural. No n'és filla, i podem veure una fotografia per una banda de Pilar Bel i per l'altra de Salvador Dalí. Els resultats de l'ADN conclouen que Pilar Bel no és filla de Dalí. La fotografia principal, tot i que a sobre hem dit que hi ha aquestes dues cares, és per un tema cultural, i podem veure Francesc Assú, que dirigeix la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya durant la gravació a l'Auditori de Girona del nou disc patrocinat per Metalquímia. I amb aquest titular, un clàssic molt vigent. La Simfònica de Cobla i Corda grava Cançó d'amor i de guerra. I encara una tercera fotografia. Podem veure un moment de l'emotiu pregó d'Altura amb aquest titular. Pregó inclusiu per encetar les festes d'Altura d'Olot. El popular nen invident Pere Ribas es posa als assistents a la butxaca amb el suport del periodista Joan Maria Pou. Dos titulars més en aquesta portada de l'edició gironina del Punt Avui. En successos, mor un ciclista en un accident a Sils, i en tema d'esport, parlant del futbol, es farà el ple en el Girona-Barça.
Per cert, entenc, evidentment, la força mediàtica de Joan Maria Pou. Des d'aquí, un record per David Planella, que és el noi company d'esports de Ràdio Olot, que és el noi que li va donar l'oportunitat al Pere Ribas, i és el que acompanya les retransmissions des de ja fa un temps. Anem cap a la resta de diaris, també de Catalunya i de la resta de l'Estat.
Doncs avui tenim titulars tots amb la mateixa temàtica sobre l'aprovació de la llei del referèndum per part del Parlament i convocatòria per part del president Puigdemont. El periódico diu desobediència. La Vanguardia, el govern convoca l'1 d'octubre imposant la seva majoria. L'Ara, referèndum convocat. El País ens diu que els separatistes imposen el seu referèndum al Parlament. El Mundo, segrest de la democràcia per fracturar Espanya. L'ABC és contundent, diu, cop d'estat al Parlament. I finalment La Razón, segrest de la democràcia.
Això és el que diuen els diaris. De seguida saludem a Pau Canaleta, figuerenc, consultor en comunicació i professor de comunicació política. Cristina, moltes gràcies.
Gràcies.
No, no, no. No tanquem per vacances.
Ho hem explicat a l'editorial, també la Cristina Cantal ho ha repassat a les portades. Ahir el Parlament de Catalunya va aprovar amb 72 vots a favor, 11 abstencions, la llei del referèndum. Una jornada que va durar més d'11 hores, 11 hores, 32 minuts, fins que es va donar el sí a aquest text que va començar doncs, a plantejar-se al voltant de les 10 del matí. Pau Canaleta, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Carles.
Quina jornada, eh?
Sí, una jornada moguda, intensa i, bueno, que va acabar tan tard que segurament molta gent es va perdre el desenllaç fins avui al matí.
Des del punt de vista, i obviant una mica el tema de les valoracions del rerefons polític, és a dir, de les idees, a mi m'interessava molt parlar amb tu avui per analitzar el tema de la comunicació. És a dir, el missatge que ahir es va llançar, tenint en compte les 5 interrupcions, les anades vingudes, retrets, atacs, ara sí, ara no... De fet, fins a última hora no es va debatre el que s'havia de debatre o el que s'havia plantejat per part de Marta Rovira, que va ser la primera que va demanar la paraula Forcadell entre el Parlament de Catalunya.
Exacte. Jo, bé, des del punt de vista comunicatiu, segurament el govern no està content, i la majoria que dona suport al govern, de com va anar... perquè és cert que tantes interrupcions, no? Tot lo de, bueno, l'acabar tan tard, el no poder lluir, segur que ho teníem previst poder-ho fer abans, etc. Doncs no es va treure tot el rèdit comunicatiu que es podia treure. No? Això passa bàsicament perquè es va optar per això, per incloure doncs, la llei en l'última hora, en l'ordre del dia, i en canvi doncs, segurament es podia haver optat per altres com una aprovació des d'un decret llei de govern i després passar-ho pel Parlament.
Deia aquest matí a l'editorial que, insisteixo, més enllà de valoracions i opinions, la sensació és que la ciutadania no entenem massa cosa, per no dir res, de com funcionen les institucions, de la terminologia que s'utilitza i de què diuen els reglaments. Insisteixo, vaig fer l'exercici de seguir durant una bona estona com funcionava tot.
Clar,
i em plantejava, però quantes intervencions tenen? I per què 15 minuts i si al matí eren 5? I ara resulta que Catalunya Sí que es Pot havien demanat que fossin 2 intervencions en una i ara resulta que no. És a dir, tot plegat em va generar un gran desconcert de com funcionen les institucions, en aquest cas el Parlament.
Sí, realment la majoria dels ciutadans no tenim molta consciència com funciona el Parlament, i això també és normal, perquè tampoc sabem com funciona el Congrés dels Diputats. El que sí que s'evidencia en jornades com la d'ahir, que és que es vol fer tot el que s'hauria de fer en molts de dies, diversos dies, amb diferents sessions, etcètera, etcètera, doncs es concentra en un dia, no? I això fa doncs, que moltes rèpliques, això, no?, de divisió dels parlaments, etcètera, etcètera, doncs s'hagin de compactar i, per tant, vivim aquesta situació, sobretot si es xoquen dos maneres d'entendre diferent, no? Una, en aquest cas, els partits que donen suport al govern, doncs que volien accelerar-ho al màxim, i a l'altra, els partits de l'oposició que volien retrasar-ho al màxim. I, per tant, tothom va jugar amb les argúcies legals del Parlament i del parlamentarisme per intentar això, uns evitar i els altres accelerar, no? I amb un ple i tancar-ho tot en un dia, doncs dona aquesta sensació.
Acabo, Pau, agraint-te que avui ens hagis des de la trucada aquí a No Tanquem per Vacances en directe. I ara què? Perquè avui hi ha segona sessió al Parlament, s'esperen, evidentment, les respostes de l'Estat. Avui, per exemple, Mariano Rajoy s'ha de reunir amb Pedro Sánchez i també amb Albert Rivera. Per tant, veurem exactament què és el que dona de si una jornada que potser no és tan intensa dins de l'hemicicle, però que sí que ens farà estar molt atents al que pugui arribar des de tots els fronts.
Sí, tot totes maneres, jo no crec que passi gaire res aquesta setmana. És a dir, jo fins després de l'11 de setembre crec que la cosa estarà calmadeta i el veritable xoc de trets no és el que es va produir ahir, sinó sobretot serà quan el govern català doncs, no compleixi o doncs, faci veure que no sent els dictàmens del Tribunal Constitucional. I aquí sí que tindrem doncs, un veritable xoc de trens, que jo crec que es produirà a partir de la setmana que ve.
Doncs menys mal que el d'ahir no va ser el xoc de trens, perquè si no, més val que ens cansem.
Bueno, jo diria que el d'ahir va ser l'inici del xoc de trens.
Vale, va ser la primera escena, el primer acte.
Exacte.
Molt bé. Pau Canaleta, t'agraeixo moltíssim que aquest matí ens hagis atès, més que res per, amb la teva experiència, entendre una miqueta més doncs, cap a on pot anar tot plegat, què és el que hem d'esperar i, sobretot, doncs, la teva opinió sobre el que és a viure al Parlament de Catalunya. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
Molt bé, a vosaltres.
I amb permís d'aquesta notícia, que sense cap mena de dubte és la més destacada del dia i diria que fins i tot de l'any, esperant a veure què passa amb això que anunciava ara mateix el Pau Canaletas, que els propers dies s'espera, evidentment, que aquesta tensió pugui anar en augment. Una altra de les notícies que, evidentment, esperava tothom i que es va produir és el resultat de les proves d'ADN realitzades al cadàver de Salvador Dalí, amb les de Pilar Abel i les de la seva mare, que han demostrat que el geni del surrealisme no és el pare de la figuerenca. La Fundació Gala Salvador Dalí es mostra satisfeta que finalment s'hagi posat fi a aquesta polèmica. Ells van comunicar o emetre un comunicat en el que simplement explicaven com se sentien i van declinar fer declaracions. Ens dona més informació d'aquesta circumstància la Mercè Mainé des de Ràdio Vilafant. Molt bon dia.
Bon dia. La Fundació Gala Salvador Dalí no està sorpresa dels resultats de l'ADN que han mostrat que la figuerenca Pilar Abel no és fill del pintor. Després de l'exhumació del cadàver de Dalí a juliol, on es van extreure restes d'ossos llargs juntament amb ungles i dents per comparar-los aquest material genètic amb el de la demandant Pilar Abel i la seva mare, els resultats finalment demostren que la pitonissa figuerenca no és filla del geni del surrealisme. Des de la Fundació es mostren contents perquè per fi ha acabat aquesta polèmica que ells consideren absurda i artificial. Pels administradors del patrimoni delineal, la demanda de paternitat de Pilar Abel era una petició sense fonament i estan satisfets de poder tornar a dedicar-se exclusivament a la gestió del llegat artístic que va deixar Salvador Dalí. La Fundació Gala Salvador Dalí ha enviat un comunicat expressant que els resultats d'aquestes proves d'ADN no els havien sorprès i han explicat que no faran declaracions al respecte. També han comunicat que es reserven el dret d'emprendre accions legals pels danys ocasionats per l'exhumació, que consideren que va ser del tot improcedent. Per altra banda, la demandant, Pilar Abel, sembla que encara no s'acaba de creure els resultats d'aquestes proves. Així ho expressava en conèixer la notícia per la premsa.
No puc donar cap informació perquè el meu abogat també vol fer res. A veure, no voleu que comuniqui jo si no sé res. Si no hi hagi notificació oficial o el meu abogat sàpiga alguna cosa, jo no puc dir res.
El judici per la demanda de paternitat interposada per la senyora Pilar Abel serà el 18 de setembre, però ja es coneixen els resultats d'aquest ADN que desmenteixen les afirmacions de la demandant i d'una amiga de la mare que asseguraven que el geni del surrealisme era el pare de Pilar Abel.
El judici està previst pel dilluns 18 de setembre. Continuem a Ràdio Vilafant i, de fet, amb la Mercè Mainé, perquè la qualitat del vi de l'Empordà és innegable. Això, evidentment, n'hem parlat pel dret i de l'esquerra. Tan sols que cal que els restauradors i els hotelers de la zona també hi creguin i el potenciïn. Per això, des de l'Ajuntament de Figueres s'ha fet una trobada enogastronòmica com a acte de benvinguda de la mostra del vi que comença just aquesta tarda. Tornem cap a Ràdio Vilafant.
Figueres com a aparador del vi de l'Empordà i dels productes de la comarca. Aquesta és la filosofia que des de l'Ajuntament es vol aplicar a l'espai de l'antic escorxador, que ha de ser la Casa Empordà. Per tal de completar aquest espai d'exposició de productes de l'Empordà, des de l'Ajuntament també es treballa perquè la denominació d'origen hi acabi ubicant la seva seu al costat. Ho explica l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip.
Una seu de la denominació d'origen Empordà i a la vegada, doncs, un aparador dels productes que es fan a la comarca. Tenim aquí l'oficina de turisme. Estem treballant per fer un eix turístic totalment des de la carretera de Llançà, plaça Tarradellas, seguint aquí cap al carrer Montoriol i la Rambla. Per tant, hem d'augmentar, ampliar el que és la centralitat de Figueres.
La intenció d'aquest projecte és potenciar el vi juntament amb els productes de la comarca, tal com s'ha fet en la primera edició de la benvinguda a la mostra del vi que començarà aquesta tarda. El president de la denominació d'origen Empordà, Xavier Albertí, veu oportunitats en Figueres per seguir sent la capital del vi amb la seva seu de la DEO.
Sobretot també la voluntat, que ja ha sortit en premsa en més d'una ocasió, en Jordi em feia esment fa molt poc, doncs de tenir una seu, com ja tenim, però una seu molt més digna, molt més àmplia en la ciutat de Figueres, com sempre ha sigut. Aquí hem fet una aposta molt decidida, tant per part de la DEO, que ha renunciat a altres opcions en favor doncs, de la seva capital, com per part de l'Ajuntament, que té un gran interès en què ens mantinguem aquí.
Un dia abans de la mostra del vi s'ha fet aquest acte a la que serà la futura Casa Empordà, que ha servit per unir la cuina del vent amb els millors vins de l'Empordà i a la vegada per promoure entre els restauradors de la zona l'elecció dels vins de la DEO en les seves cartes.
En 9 minuts arribarem a 2:15 del matí, baixem al Baix Empordà. L'Ajuntament de Palamós ha firmat el conveni de col·laboració amb 4 entitats nàutiques privades per la creació d'una zona de boies ecològiques de fondeig lliure a la zona de Salguer. S'instal·laran una vintena de boies de baix impacte pel fons marí d'aquest sector, amb l'objectiu d'afavorir el manteniment dels salguers de la Posidònia. Ens dona més detalls d'aquesta informació i també d'aquesta actuació. Carles Ribas, des de Ràdio Palamós, molt bon dia.
De fet, Palamós ja disposa des de l'any 2013 d'una zona amb boies ecològiques de fondeig lliure a la Cala Sanià. Ara hi haurà una experiència similar a Salguer. L'objectiu era tenir les boies instal·lades aquest mateix estiu, però la utilització de la Capitania Marítima no va arribar fins a final del mes de juliol i l'operatiu es va haver de retardar. Finalment, aquesta mateixa setmana s'ha firmat l'acord de col·laboració entre l'Ajuntament i les empreses i entitats que col·laboraran amb aquest conveni. Xavier Lloberes, regidor de Medi Ambient.
Finalment hem aconseguit que Capitania Marítima, a finals de juliol, quan ens va firmar l'autorització del pla d'usos, doncs es pogués posar aquestes boies a la zona de Salguer. Hem firmat un conveni de col·laboració amb aquestes empreses, els quals la meitat l'Ajuntament de Palamós i ells financen l'altra meitat de les boies.
Les boies ecològiques que es posaran als salguers poden ancorar sobre roca o sobre fons tous i no arrosseguen pel fons marí, com si fan les àncores de les embarcacions. El sistema permet que aquestes barques puguin amarrar amb seguretat directament a la boia de superfície. El cost de l'actuació és de 20.000 euros i la part pública i la privada la financen a parts iguals.
I de tornada cap a Girona, saludem a aquesta hora del matí a la Sònia Tubert. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Per recollir una notícia que es va produir ahir aquí a la ciutat de Girona i que té com a protagonista la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, que ha desvetllat quin serà el seu nouè disc. Estarà dedicat a la sarsuela, cançó d'amor i de guerra, i es presentarà el pròxim mes de novembre a l'Auditori de Girona.
La Simfònica de Cobla i Corda va néixer fa 9 anys i des de llavors ha versionat sardanes, bandes sonores de cinema, musicals, llegendes del pop i el rock i fins i tot a Lluís Llach. Pel seu nouè disc es marquen el repte que assenyala Josep Lagares, impulsor de la formació.
Cançó d'amor i de guerra. La sarsuela en català per excel·lència i una de les peces més grans i emblemàtiques a la lírica catalana. Sens dubte, i fins al moment, aquest és el projecte més ambiciós a la Simfònica de Cobla i Corda, tant a nivell escenogràfic com d'inversió econòmica, com de persones involucrades amb més de 140 músics i cantants sobre l'escenari.
El disc es presentarà a l'Auditori de Girona en dos concerts, els dies 24 i 25 de novembre, amb les veus de Marta Mateu, Roger Padullés i Toni Marsol, i amb la Simfònica de Puig-reig i sota la direcció de Francesc Casú. Ho ha valorat així l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenes.
Sincerament, crec que és que l'heu ben encertat i que en els moments en què estem ara hagueu fet el que ara ens proposeu, jo crec que no podria haver-hi millor idea ni millor moment.
Serà el primer enregistrament íntegre de cançó d'amor i de guerra i inclourà dos temes inèdits presents a l'obra original i també els textos parlats.
Moltes gràcies, Sònia.
Fins ara.
Tornem cap a la zona de l'Empordà. Begur escalfa motors per la seva 14a edició de la Fira dels Indians aquest cap de setmana, potenciant la seva vessant més cultural amb la primera trobada d'arxivers entre catalans i també cubans. Es tracta de la Fira Indiana Catalana més antiga i en un autèntic referent de tot Catalunya que compta cada any amb més de 40.000 visitants. Ens explica més detalls d'aquesta trobada, d'aquesta Fira, la Lali Giné, des de Ràdio L'Escala. Molt bon dia.
Bon dia, Carles. La principal novetat d'aquesta 14a Fira d'Indians, que arrenca demà, serà la trobada de desenes d'arxivers a partir de les 9 del matí al Casino Cultural per posar en comú tots els recursos de documentació indiana, tant en arxius cubans com en els catalans. La trobada comptarà amb conferències del director del Servei d'Arxius de la Generalitat, Enric Cobo, i la directora general de l'Arxiu Nacional de Cuba, Marta Ferriol. Amb aquesta jornada es vol potenciar la vessant més cultural de la fira i seguir sent un referent per tot Catalunya. Eugeni Pibernat, regidor de Promoció Econòmica i Turisme de Begur.
A les fires d'indians que han anat sortint després, perquè vam ser els pioners, que han anat sortint després a Catalunya, continua sent la fira més gran i de fet, pretenem doncs, seguir-la liderant. I per això també aquesta trobada d'arxivers i diguem que Begur és una mica el referent i el punt de trobada quan es parla d'indians, de quan es parla de l'època aquesta de la marxa dels catalans cap a Cuba i la seva tornada a posteriori.
Durant tot el cap de setmana es preveu que visitin la població unes 40.000 persones, una xifra que, sens dubte, ha fet extremar la seguretat per bé que no ha de trasbalsar en cap cas els actes de la fira.
Evidentment, estem en contacte amb Governació, que són ells els que ens indiquen què és el que tenim que fer, i seguim les seves instruccions. No hi haurà res gaire diferent d'altres anys visualment, però totes les mesures que s'han de prendre estan preses, i només dir-te que la fira serà segura i que són mesures que no es notaran ni es veuran.
El tema de la fira aquest any seran els oficis dels indians. Els carrers del municipi seran decorats seguint aquesta temàtica. En aquesta 14a edició es potenciarà també el teatre amb espectacles i les visites teatralitzades, però també música, exposicions, cinema, dansa i conferències d'experts de relleu. També es reproduirà la tradicional arribada de l'indià a la platja de Sarriera. Tot plegat per commemorar el passat indià de la població a través d'una festa en la qual és recomanable, si bé no indispensable, vestir de blanc.
I com que l'equip del No tanquem per vacances ens agraden i molt les celebracions, us en proposem una altra. En aquest cas es tracta de la tradicional festa de la Sal de l'Escala, que celebra aquest any el seu 20è aniversari, els seus 20 anys d'història en un context immillorable com la recuperació i recent obertura de l'Alfolí de la Sal. Per commemorar l'efemèride s'han programat tota mena d'actes previstos per al pròxim 16 de setembre. L'Ali Giné, de nou, molt bon dia.
La 20a edició de la festa de la Sal ultima els preparatius per commemorar l'aniversari el proper dissabte 16 de setembre amb un programa carregat d'activitats d'homenatge. L'edició d'enguany és significativa per la recent obertura de l'emblemàtic i històric espai de l'Alfolí de la Sal, tal com explica la responsable de la festa, la directora del Museu de l'Anxova i la Sal, Lourdes Boix.
De fet, la festa va ser un element reivindicatiu més d'aquest edifici. Ara l'Alfolí, o sigui, quan la gent arriba a l'Alfolí, podem dir, doncs, era un dels 15 alfolins de Catalunya. A tots aquests 227 pobles venien aquí a buscar la sal, poble per poble. Bueno, sabem bastant més de la història, no? I és una alegria molt gran. I jo des d'aquí doncs, vull fer un agraïment en nom del museu doncs, a totes les persones que han lluitat al llarg de la història per l'Alfolí, pel patrimoni en general, i a totes les persones que han col·laborat i que alguns ja ens han deixat pel camí i que col·laboren amb la Festa de la Sal.
La primera Festa de la Sal es remunta al 1997 i va néixer precisament per homenatjar els orígens pescadors i saladors de l'Escala, recreant com era la vida quotidiana fa més de 100 anys. Per això inclou en cada edició una mostra d'oficis mariners, escenes quotidianes de l'època, balls i cançons tradicionals i cuina marinera. Des del 2015, la Festa de la Sal està inclosa dins el catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya i ara els seus organitzadors també treballen perquè sigui reconeguda per la UNESCO.
A més del dossier, de la redacció d'aquest dossier, que ha de ser molt més gran, doncs també hi enviarem el CD, o sigui, si poden adjuntar doncs, vídeos, cançons, i també s'enviarà, o sigui, aquest any la Festa de la Sal es filmarà d'una manera especial segons el criteri de la UNESCO.
Entre els actes commemoratius d'aquesta 20a edició hi ha prevista la publicació d'un CD especial amb els sons de la festa, que s'ha elaborat en col·laboració amb diversos grups d'havaneres i del Cor Indica. També està la inauguració de tres exposicions que repassaran els orígens de la festa i, com no, el Ball del Drac i el de la Farandola, únics a Catalunya.
Informació molt completa que ens arriba des de Ràdio L'Escala. Anem cap al Baix Empordà. L'associació Som Carnaval, que va organitzar el Carnaval de Palamós d'aquest any, ha anunciat que no presentarà projecte per les edicions del 2018 ni tampoc la del 2019. L'entitat formada per gent vinculada a diferents colles reclama a l'Ajuntament de Palamós que assumeixi les seves responsabilitats i que es faci càrrec de l'organització i de la gestió directa del Carnaval palamosí. L'Ajuntament, recordem-ho, ha convocat un procés de concurrència pública per triar l'entitat que organitzi el Carnaval els pròxims dos anys. Tornem cap
cap a Ràdio Palamós.
L'any 2016, la colla Showboys de Palamós va fer públic un manifest crític amb el model organitzatiu que liderava des de feia 3 dècades l'Associació Carnaval de Palamós. Comprovat que hi havia un grup de gent que volia portar alternatives, l'Ajuntament Palamós va intentar acostar postures entre les dues parts, però no ho va aconseguir. Finalment va optar per convocar un concurs públic per adjudicar la subvenció municipal, 27.000 euros destinada al Carnaval. El procés el va guanyar el Corrent Alternatiu, amb el nom Associació Som Carnaval. L'entitat recorda ara que va organitzar la festa en temps rècord i que va demostrar que un carnaval de Palamós obert, participatiu i transparent és possible. Ara, però, anuncia que no presentarà nou projecte i que, per tant, renuncia a continuar organitzant el carnaval palamosí. Afirma que l'Ajuntament és qui se n'ha de fer càrrec i l'insta a assumir aquesta responsabilitat. Àlex Ruglans, membre de Som Carnaval.
Ells segueixen amb fent una aportació econòmica en una associació i que els hi organitzi el carnaval, i creiem que no és així. Des de Som vam demostrar com es pot dur el carnaval a participació ciutadana real, amb la gent involucrada, i l'Ajuntament no ha fet absolutament cap pas, no ha agafat ni la manera de fer que els hi vam presentar i els hi vam ensenyar com es feia, no han sigut capaços d'agafar això, aprofitar-ho i fer un carnaval entre tots. No sabem quines són les premisses de l'Ajuntament, perquè vol seguir fent-ho d'aquesta manera, però en tot cas nosaltres des de les colles ens vam reunir quan van presentar les noves bases, que de fet són les mateixes que l'any passat, i van decidir que no valia la pena, que si no havien après res de tot aquest procés, tampoc hem de ser responsables nosaltres.
Som Carnaval deixa la porta oberta a col·laborar amb l'organització de la festa palamosina, si l'ho demanen.
I encara a Ràdio Palamós, avui ens expliquen també que obre les portes de la tercera edició de la trobada tecnològica Palamós Land Party, amb un complet programa d'activitats que es faran entre aquest dijous, és a dir, avui, i també dissabte a la nau dels 50 metres palamosina.
Bon dia. Igual que en l'anterior edició, la nau dels 50 metres de Palamós s'ha convertit en un espai plenament dedicat al món de les noves tecnologies i de la cultura digital. L'espai s'ha dividit en una quinzena de propostes temàtiques que inclou, entre altres, la Land Zone, amb capacitat per a 200 participants, que es podran connectar per participar en tornejos de jocs online o simplement per compartir les seves experiències. També hi haurà l'Aula Manga, una zona Nintendo, l'Espai Retro, per recordar els orígens dels jocs d'ordinador, o els mòduls dedicats al còmic, la robòtica, el 3D o la formació i divulgació. L'esdeveniment organitza l'entitat Palamós Tecnofan en col·laboració amb l'Ajuntament. És Pep Martorell.
Bueno, és el que preteníem i sembla ser que ja comencem a ser coneguts tant a Palamós com a fora de Palamós, que era una de les intencions, que la gent per aquestes dates ja comencés a preguntar per la LAN Party, per què es faria aquest any, i te dones compte, caminant pel poble, que ara la gent ja et para i te pregunta que quan es farà i si... O sigui, que sí, la veritat és que comencem a... Però ja no només de Palamós, sinó que ja comencem a rebre contactes de fora de la província, de gent interessada en xerrar o participar.
L'any passat el Palamós Land Party va plegar uns 4.000 visitants. Per la capacitat limitada de l'espai, la nau dels 50 metres és un repte difícil de superar, segons Pep Martorell.
Com veiem que està evolucionant la cosa, tindrem més visitants i, clar, veient la capacitat de la nau, poder haurem de començar a limitar una mica l'entrada o dirigir-la una mica perquè no se'ns acumuli, perquè hi ha moments, hores punta, sobretot les tardes, sobretot dissabte a la tarda, que és quan tenim més activitats i més estel·lars, poder tindrem que començar a controlar una mica l'accés, no cobrar, però el que vigilarem és que no se'ns acumuli molta gent dintre de la nau.
Ahir els participants de la Land Zone ja van poder entrar, instal·lar i provar els seus equips. El tret de sortida oficial del Palamós Land Party és avui al matí a partir de les 10.
I fins aquí aquest repàs informatiu que avui veieu que ha estat força extens i que això sí ens ha de donar pas a la crònica esportiva, em diuen Siso. Però que deixes els esports? No me'ls deixo, perquè a més avui hi ha una cita important o com a mínim una molt bona notícia que volem compartir amb la gent que ens escolta, encara que suposo alguns ja la deuen saber. Primer, anem al Girona, que aquest cap de setmana torna a la Lliga jugant a Sant Mamés, el nou Sant Mamés, contra l'Atlètic Club. Recordeu, el partit es juga diumenge a partir de les 4 de la tarda i servirà, a més d'esperem perquè l'equip de Pablo Machín aconsegueixi un bon resultat, per veure el retorn d'un il·lustre del conjunt basc, o més, Gorka Iraizoz, el que va ser a l'estadi i a l'equip el que va jugar 10 temporades. El jugador és conscient de la part emotiva d'aquest partit, però no renuncia a intentar deixar el Bilbao una miqueta amb el genoll clavat a terra i aconseguir els 3 punts.
No deja de ser raro, ¿no? Al final, porque cuando llevas mucho tiempo en un sitio, ¿no? Y bueno, y por circunstancias las cosas cambian y se abren nuevas oportunidades en otros objetivos, ¿no? Pues lo que a mí me tocó ahora y en este caso pues ha tocado pronto ir allí a enfrentarnos a ellos y lógicamente pues bueno, como todos los partidos ellos querrán ganar, nosotros también y ojalá hagamos un buen partido y sea un partido digno de ver. Lo que nos toca es disfrutar de jugar en un estadio de esas características contra un equipo que está peleando por Europa en todos estos últimos años y lógicamente es un reto importante en el que nos tenemos que demostrar que podemos competir y que luego el resultado irá hacia un lado o hacia otro, pero sí que la oportunidad de ganar vamos a tener, vamos a estar dispuestos a hacerlo, que es como lo hemos hecho también los partidos anteriores y poquito a poco, ¿no? Y despacito vamos a ir creciendo.
I per cert que, això sí, en clau ja més de futur, el Girona està venent ja les entrades pel partit contra el Futbol Club Barcelona. Sembla que finalment es vendran totes, com era de preveure també, tenint en compte el cartell del rival. I una més de futbol, ahir l'Olot es va classificar per la tercera ronda de la Copa del Rei després de guanyar per 1-0 amb gol de Toril a la pròrroga a l'Alcoià. Ara l'equip de Martín Posse espera arribar ja per aquesta eliminatòria del torneig del Cau. A tot plegat, li posem un pèl de música o et sembla que ens esperem un moment i la gaudim després de manera més completa? És que em deia en Siso que podíem fer una proposta musical, però no voldria tampoc malgastar-la. Què, ens queden 2 minutets? No. Millor la deixem per després, no? Doncs vinga, va. De seguida parlem amb Núria Galí, que és professora de la UDG en l'àmbit de turisme. Recordem que la setmana passada a Ràdio L'Escala ens explicaven que aquests dies han estat fent un estudi amb drons, un estudi aeri, sobre el comportament dels turistes en zones monumentals. En un estiu en el que el debat sobre el turisme ha estat sobre la taula més que mai, volem almenys conèixer quin és el comportament que tenim quan anem a veure alguns monuments. Evidentment, aquest estudi encara no té totes les conclusions, però sí que volem saber exactament com s'està donant a terme i, sobretot, d'on és la idea de fer aquesta recerca. Aquí, el No tanquem per vacances, en directe a FM Girona, Ràdio Palamós, Ràdio L'Escala i Ràdio Vilafant. Us acompanyarem fins demà, que baixem la persiana, però fins demà hi serem, de 9 a 12, com sempre, en directe.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sur une plage, il y avait une belle fille.
La cançó de l'estiu. L'any 1969, una cançó ben estiuenca, Maria Isabel. Ens la cantaven Los Payos.
Ya estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Shiribiribi, pom 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 pom. 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 En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré. Para que nadie pisara tu nombre, María Isabel. En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré. Para que nadie pisara tu nombre, María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Shiribiribi, pom 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 pom. Shiribiribi, pom 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 pom. Shiribiribi. pom pom pom, chiribiribi, pom 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 pom. La luna fue caminando junto a las olas del mar. Tenía celo de tus ojos y tu forma de mirar. La luna fue caminando junto a las olas del mar. Tenía celo de tus ojos y tu forma de mirar. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Chiribiribi, pom pom pom.
No tanquem per vacances.
Per cert, que em diuen que quina és la notícia que havíem d'avançar, que la gent ja sabia, em referia a la victòria de l'Olot, eh? Cap altra cosa. A més, parlant de la crònica esportiva, només podia ser això, tenint en compte que moltes competicions encara no han arrencat. Ara sí, ens centrem directament en el tema que ens ocuparà fins a les 10 del matí. De fet, la nostra convidada, quan entra per la porta, m'ha dit, escolta, si vols pots entrar a la ciudadindiscreta.es. Repeteixo, la ciudadindiscreta.es. on trobareu informació del projecte que ja us avançàvem abans d'aquesta petita pausa, en la que, a través d'un estudi de la secció de turisme de la UDG, la setmana passada, per exemple, uns drons estaven enregistrant imatges aèries de les ruïnes d'Empúries per comprovar, o com a mínim per enregistrar, quin és el comportament de la gent, el nostre, quan anem a zones monumentals. És el rerefons d'un estudi que està duent a terme a l'equip que, en aquest cas, doncs, encapçala, o del que forma part la Núria Galí, que és professora de turisme de la UDG i que avui ens acompanya, com aquell que diu, abans de començar el curs, perquè comença dimarts. Núria Galí, què tal, com estàs?
Bé, molt bé, gràcies. D'entrada, bon dia, gràcies per convidar-nos a parlar del projecte.
Tot preparat per l'inici de curs abans d'entrar al projecte?
Sí,
perquè...
tot preparat, ja, amb molta mandra, com es diu, però no, tot preparat. Ara ja, de fet, estem tancant treballs finals de màster, treballs finals de grau, estem acabant, diguéssim, el que queda del darrer curs, uh-huh. I ja a punt per començar, per iniciar el proper.
Vaig per una altra banda abans d'entrar, sí, en el tema que ens ocuparà el gruix de l'entrevista. Hi ha molta demanda d'estudis de turisme a la ciutat de Girona?
Sí.
Ha augmentat amb el temps, això, o no?
Bueno, sempre ha sigut una demanda alta, eh? Sempre hem tingut, és a dir, hem sobrematriculat, perquè tenim una demanda bastant, bastant elevada a nivell de turisme. Ens movem, nosaltres normalment podríem matricular uns 120 i estem matriculant sempre més de 120, 135, 140, hem arribat fins i tot a algun curs, vull dir que sí, hi ha molta demanda. Hi ha demanda a Girona, Girona té una bona reputació, mal m'està dir-ho, però té una bona reputació en turisme, amb la Facultat de Turisme, i per tant tenim gent de tot arreu.
La reputació es guanya i es perd, i és a dir, que si la té és que us l'ha guanyada.
Esperem que sigui així.
Suposo que estudis o iniciatives com les que, per exemple, la setmana passada us teníem pendents de... no sé si del cel o del cel pendent del terra, amb aquest enregistrament d'imatges a través de diversos drons per intentar comprovar el comportament o entendre el comportament de la gent a les zones monumentals, també ajuda, no? És a dir, són coses que prestigien,
sí,
al final.
Sí, 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 són projectes que al final doncs són innovadors, són diferents, i a la fi i al cap sempre doncs et permeten doncs estar a l'última, a la darrera, no? I per tant sempre ajuden també a donar una certa imatge i una certa credibilitat amb allò que fas.
Entenc que aquest projecte forma part del que hem presentat com la ciutat indiscreta, no?
Sí, a veure, diguéssim, nosaltres és un projecte que ens ha concedit el Ministeri d'Economia i Competitivitat. Uh-huh. Cada any apareixen unes convocatòries, llavors hi poden presentar universitats, centres de recerca, etc. I ens vam presentar amb un projecte en el qual nosaltres ja volíem estudiar el comportament en espais de molta densitat. i en moments de molta densitat, molta congestió. És a dir, nosaltres ja el volíem fer amb drons, és a dir, amb captures d'imatge aèria, però utilitzant justament el dron. Llavors ens van concedir aquest projecte, és un projecte que té una durada de 3 anys, des del 16 fins al 18. El 16 vam fer doncs, tot l'estudi literari, és a dir, la recerca, què hi havia fins a aquest moment sobre el tema. I el 2017 dissenyem ja el que volem fer i ens hi posem. Hem tingut algunes, dificultats, no? Perquè nosaltres el que volíem era sobrevolar un nucli urbà, com Girona. Específicament, la plaça de la Catedral, que és l'espai que té més concentració de visitants al llarg de les diverses hores del dia, no? Mm-hmm. En moments de molta concentració, com poden ser primavera, estiu, etc.
Per exemple, el temps de flors.
Per exemple, temps de flors. Però això és impossible. És a dir, és impossible perquè hi ha unes restriccions legals importants en els drons, no? És a dir, no poden volar mai en posició zenital, és a dir, sobre el cap de la gent, en nuclis urbans, i per tant no podíem fer-ho. Llavors, nosaltres vam decidir o vam plantejar què podíem fer. I vam obrir diversos camins. Vam pensar, d'una banda, no podem sobrevolar un nucli urbà, però sí que podem posar càmeres en diversos punts de la plaça de la Catedral, justament a la Pia Moina, amb un conveni que hem fet amb l'Institut de Patrimoni l'Institut de Patrimoni Cultural de Catalunya, l'IPAC, i llavors nosaltres tenim una càmera ubicada allà durant determinats dies del mes d'agost que fa captures cada 3 segons d'imatges de la plaça durant 12 hores al dia, de 10 del matí a 10 de la nit. I llavors això ja ens dona 12.000 imatges diàries del que passa a la plaça de la Catedral, amb una tècnica que és el timelapse, que és aquella que llavors et fa aquells vídeos en què ho veus amb una seqüència gairebé d'un minut o dos, el que ha passat durant 12 hores.
Que normalment acceleren la imatge i es veu allò una cosa distreta.
Correcte. Llavors, és a dir, com que a Girona no podíem sobrevolar amb drons, vam decidir apostar per aquesta metodologia.
Només perquè no es pot estar en línia vertical?
No, i perquè no es volen nuclis urbans.
No sé si per espai aeri o simplement per seguretat.
La llei no permet, sí, per seguretat, la llei no permet sobrevolar nuclis urbans i tampoc sobre persones, vale. No? Llavors vam pensar, doncs, a veure on podríem sobrevolar el dron que fos viable. I en un lloc monumental, en un espai de concentració patrimonial. I vam pensar en Empúries. Empúries té l'avantatge de que és un recinte tancat. Vam mirar la legislació, es pot sobrevolar Empúries, lògicament, per això mai sobre la gent directament. Però Empúries és un recinte prou gran que té molts espais encara per excavar, des d'on el dron es pot ubicar, pot pujar verticalment i pot tenir una imatge amb 45 graus d'una determinada zona i fer, diguéssim, captures d'imatges, en aquest cas cada 5 segons, durant també diversos dies del mes d'agost, i a més, doncs, amb un pla que no és zenital, però pràcticament, no? És a dir, no és vertical sobre la gent, però pràcticament.
És a dir, té una inclinació... Allunyar,
exacte, té una inclinació que et permet veure el que està fent la gent. En aquest cas, ho vam centrar en el que és la ciutat grega d'Empúries. Empúries té la ciutat grega, la ciutat romana, i ens vam centrar en la ciutat grega. Prèviament, vam fer un conveni amb la gent del Museu Arqueològic d'Empúries, per tal de poder entrar. Ells van avisar també a Mossos els dies que nosaltres hem pogut sobrevolar, perquè estigui totes les condicions de seguretat i viabilitat possible.
Entenc que el fet ja no és tant el número de visitants que té, sinó com ens comportem.
Exacte. És a dir, no és tan important quants visitants té el recinte d'Empúries, quants visitants hi ha a la plaça de la Catedral, que ja sabem que n'hi ha molts, sinó que, a més, Empúries tenen registres per hora, amb la qual cosa podem saber en cada moment quanta gent ha entrat, sinó que és veure què estan fent. De manera que així sabem el comportament en moments de molta congestió. I també sabem quins moments del dia, en el cas de Girona, que tenim un registre de 12 hores, són els de màxima concentració. És a les 11 del matí o a les 12? A la tarda hi ha menys gent. Què fan els que es troben amb menys congestió? Una mica és estudiar aquest comportament. És a dir, fan més fotografies, per exemple, els de la tarda, que hi ha menys congestió, que els del matí? Empúries, on es concentren? Els espais més petits, els carrers, no sé, a la factoria de Salaons, o a l'àgora, no? A l'espai més gran.
Mm-hmm. Clar, això em fa pensar que potser un cop es tingui tot plegat, mm-hmm, intentant afavorir que el turista estigui còmode,
correcte,
al final acabarà, no sé si serà així, no, però acabarà redimensionant una mica el que és la capacitat dels llocs que tu pots visitar.
Correcte.
Allò de que hi hagi massificació dins d'un temple o dins d'una zona monumental.
Correcte.
Per exemple, fa pocs dies, ja feia temps que no hi anava, però fa pocs dies vaig anar a Barcelona. El Passeig de Gràcia és insuportable. És insuportable. Llavors, clar, tu et plantes davant de la Casa Batlló i veus tota aquella gent allà dintre i dius, quan els fotin a dins, sortiran per la finestra.
Sí, sí, sí.
És que no hi caben tots.
Exacte. No, exacte, correcte. És a dir, això ens permet, doncs, gestionar
l'espai. I al final,
al final
no acabes entrant. És a dir, jo vaig a la Casa Batlló i veig aquella cua i dic, mira, és igual, ja hi aniré un altre dia. No, per veure-ho malament,
exacte,
prefereixo no veure-ho.
Exacte, permet, correctament, com ho dius, gestionar cues, gestionar l'espai, redistribuir els turistes per la trama, mirar que en aquest moment de concentració doncs no sigui tal, sinó que en aquell moment es puguin redistribuir i es puguin esponjar, diguéssim, al llarg de les diverses hores del dia amb diferents doncs tècniques de gestió i instruments de gestió.
Teniu alguna conclusió? Heu detectat alguna cosa? Si és que heu pogut veure alguna de les imatges que heu captat fins ara?
No, mira, de la plaça de la catedral, amb la càmera que està a dalt a la Pielmoina fent les captures. Aquesta setmana s'està fent algun dia. Per tant, encara no hem tingut temps ni de valorar ni de veure les imatges. Uh-huh. Les imatges que hem pogut veure d'Empúries, és clar, són 3.000 fotografies.
Mare,
i clar, 3.000 fotografies per cada una de les jornades que s'ha fet, és clar, porta un temps. És a dir, hem mirat alguna imatge esporàdicament per veure si es veuen grans. A més, com et pots imaginar, calen pantalles d'ordinador grans
això
i potents per veure
clar,
bé. Perquè,
és com
esclar,
el cine, això.
Exacte. Vull dir, el dron puja uns 250 metres i, esclar, vull dir, la imatge es veu... Les persones es veuen petites, tu les pots visualitzar, però, esclar, necessites una bona pantalla d'ordenador per poder-ho veure. I això té un procés, té una feina. Per això nosaltres ara tenim, doncs, aquests 3 mesos que ens queden, pràcticament 3 mesos del 2017 i pràcticament tot el 2018, per poder operar tota aquesta base de dades increïble que tenim i llavors començar a treure resultats.
És a dir, que aquest estudi són 3 anys, mm-hmm, el primer és d'estudi, de situació,
exacte,
el segon de realització i el tercer de valoració. Seria,
correcte,
una mica el fet o com us heu organitzat vosaltres a l'hora de dur a terme,
correcte,
aquest treball. Quantes persones esteu fent-lo?
Mira, nosaltres som, diguéssim, l'equip dur, el nucli dur, que som l'equip que s'anomena d'investigació, que és el que ha pensat l'estudi, a dissenyar la metodologia, etc. Som 4 professors. 3 professors de la Universitat de Girona i un professor de la Universitat de València. Llavors, a part d'aquests professors, tenim un altre equip, que és l'equip de treball. Més que s'anomena de treball, però són experts, no? Són altres professors de la universitat, també, en els quals nosaltres doncs, requerim moments donats per la seva expertesa. Per exemple, en el nucli dur, no sé si calen noms perquè la gent tampoc no coneix, però, bueno, diguéssim, hi ha 3 professors de 3 camps diferents, no? Geografia, economia, màrqueting, patrimoni, vull dir que és una mica divers. El que és la resta, hi ha professors, per exemple, com la doctora Vidal, que havia de ser la degana de la facultat, que ella ens fa l'assessorament sobre tot el que és el turisme cultural, mm-hmm, el turisme monumental, etc. Tot el patrimoni cultural. Però hi ha també geògrafs, com el doctor Mundet, hi ha també doncs, professors com el degà actual, el doctor Major, i en el nucli dur, pues, el doctor Donaire, la doctora Martínez, i bueno, el professor de València, que és, havia estat a Girona prèviament i actualment és catedràtic a la Universitat de València, el doctor Royo.
Estem parlant amb la professora de la UDG en l'àmbit de turisme, Núria Galí, que, recordem, ens va parlar de la feina que s'està fent des del projecte La Ciutat Indiscreta. Em pregunten si el Museu Arqueològic, per exemple, en la zona que hi ha a Empúries, treu benefici, és a dir, ara deia, hi ha zones que encara estan per excavar. En treu benefici del fet de fer aquests treballs? I qui els fa? Si els fa propi museu o si els fa gent externa?
Bueno, és a dir, lògicament ells tenen política de recerca i ells fan molts estudis i treballen molt conjuntament, per exemple, amb la universitat, amb el departament doncs, de història de l'art, arqueologia, concretament la secció d'arqueologia. Llavors, ells porten recerques. En aquest cas, com que érem nosaltres els que estàvem interessats, vam ser nosaltres els que els vam anar a buscar. Però de seguida es van obrir de braços, ens van donar totes les facilitats possibles per poder doncs, accedir al recinte, poder fer les captures, les imatges, i en aquest sentit, vull dir, tota la predisposició per part seva. Lògicament, compartirem els resultats, doncs, Empúries,
Em passa sovint, Núria, que en això de la ràdio és com quan vas a visitar un país i dius només he tingut 3 dies per veure el que volia i me'n vaig sense haver-ho vist tot. Doncs exactament igual. Hem tingut gairebé 20 minuts i encara estaria 20 minuts més parlant de moltes coses que em venen al cap, curiositats, preguntes, coses que m'interessen. En definitiva, malauradament, el temps és el que és. I igual que en un viatge tens el vol de tornada a una hora establerta, en això de la ràdio també hem de tancar quan hem de tancar.
Correcte.
T'agraeixo moltíssim que avui ens hagis visitat. Espero que hagis estat a gust.
Oh, i tant.
Animar-vos a que continueu endavant amb aquest projecte, esperarem les conclusions i que tinguis un molt bon curs.
Moltes gràcies i, bueno, com us he dit al principi, gràcies per el vostre interès en aquest projecte. I la web, ja l'has dit, sempre hi haurà notícies penjades perquè ho pugueu consultar.
Núria Galí, professora de turisme de la UDG, el projecte laciudadindiscreta.es. Laciudadindiscreta.es. Podeu trobar com evoluciona la informació de com evoluciona aquest projecte. Núria, moltíssimes gràcies i també tots vosaltres que ens heu seguit en aquesta primera hora. Res, fem una petita pausa per anar al lavabo, beure aigua i tornar a seure aquí, perquè de seguida hem de parlar de literatura i hem de fer una visita cultural, ja que parlàvem de turisme, a la Casa Masó, amb la Cristina Cantal. I moltes més coses, però això ja us ho explico després.
No tanquem per vacances. El magazín d'estiu de la xarxa de comunicació.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala presenta el Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weitzman.
Sabíeu que tenim ocells molt viatgers al Parc Natural?
L'ocell tempesta és un ocell marí europeu el més petit i el més amenaçat a Catalunya. És de la mida d'un pardal i fa només 15 centímetres. És negre i té el carpó blanc, que és on s'ajunta el llom dels ocells amb la cua. És solitari i viu mar endins. Amb sort, se'l pot veure volant entre les onades amb les potes desplegades. Menja plàncton i algues, que localitza amb el seu olfacte ben desenvolupat. El seu nom li ve de que quan hi ha tempesta s'apropa a la costa, però també s'apropa a terra per reproduir-se. No cria cada any, sinó que pot fer-ho cada 7 anys. Fa un niu a un forat o entre els blocs de les pedres i posa un sol ou. Necessita un hàbitat en bon estat, sense rates, ratolins ni gats que el puguin atacar. Les Illes Medes són especials perquè cada any es tenen evidències de que intenten reproduir-se i que són presents durant l'època de cria, però sembla que hi ha massa ratolins i potser massa gavians. Un altre ocell viatger és el falciot pàl·lid. És un dels ocells que més quilòmetres fa durant la seva vida. Dorm, menja i copula en l'aire. Pot recórrer uns 400 quilòmetres diaris. Només deixa de volar per fer el niu a les parets litorals, com els espadats i coves del Montgrí i de les Medes. La baldriga cendrosa és un altre ocell molt viatger que pesa només 800 grams. Cria a les Illes Balears, però durant els mesos entre març i octubre ve a alimentar-se de peixos a l'Empordà. El seu gran viatge comença quan arriba l'octubre. Llavors, aprofita els vents alisis i creua l'oceà Atlàntic cap a Brasil, Argentina i la Patagònia. Per tornar a creuar l'Atlàntic, passant per la ciutat del Cap a Sud-àfrica i tornar a pujar cap a la Mediterrània durant el mes de març. És un ocell molt viatger que ens visita en la seva volta anual pel mig del món.
Heu escoltat El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter per a Ràdio L'Escala.